Arnau Tordera, que farà el secret de l'èxit de quina peça, Arnau?
Doncs em sap greu decebre el conseller, però precisament he escollit un dels discos d'aquests que Metallica doncs encara un altre camí estètic, però d'alguna manera encara recull una mica l'herència dels discos anteriors, que és ni més ni menys que Enter Sandman. És evident que, d'alguna manera, Metallica perdia aquella essència trash de cançons més ràpides, més frenètiques, més agressives en algun sentit, però aquesta dimensió d'un so, d'una gruixudària com mai s'havia sentit a la història de la música va ser un impàs important, no?, en el sentit de l'evolució d'aquest tipus de gèneres, d'aquest tipus de músiques. He estat investigant una mica, intentant descobrir d'on sortia aquesta peça, quins eren els seus elements particulars, els secrets que amagava, i he descobert una cosa que m'ha meravellat, que d'alguna manera aquesta cançó de Metallica tan agressiva, tan gran, tan jocosa, té el seu origen o la seva referència precisament en un personatge que han convertit a altres bandes sonores. Doncs bé, encara que sembli una cosa, una temptativa impossible, doncs aquí estem fent una relació entre Metallica i The Cordettes amb aquest Mr. Sandman del 1954. Aquesta relació l'he establert perquè precisament la peça s'inspira exactament en el mateix personatge. És aquest mite del Sandman, l'home de sorra, segons sembla provinent del folclore celta, que en el seu inici doncs era un personatge de talla de bonista, diguéssim, era un personatge que acompanyava les nits als nens, els hi tirava sorra als ulls, sorra màgica, i això els hi permetia de tenir bons somnis i dormir tranquil·lament, i les lleganyes d'alguna manera eren el residu d'aquella sorra del senyor Sandman. Però resulta que el 1817 aquest icònic pensador polifacètic, artista d'arts diverses, Etta Hoffman, que d'alguna manera és una referència del romanticisme, doncs va revertir el sentit del personatge i va transformar aquest personatge bonista en una espècie de criatura nocturna malèvola, alguna cosa similar al nostre home del sac. I bé, d'alguna manera la peça de Metallica està inscrita en aquest Sandman dolent, no? Aquest Sandman culpable dels malsons de les nits terrorífiques dels infants, i aquesta cançó, diguéssim, transmet una mica aquesta inquietud, aquest misteri, aquesta qüestió sinistra fins i tot que té la nit infantil. Com aconsegueix des del meu punt de vista? Doncs utilitzant un riff absolutament extraordinari sobre el qual està construïda tota la peça. Pensem que això és música de guitarres, absolutament tot el heavy i Metallica, òbviament, és representat d'aquest tipus d'estil. Tota aquesta música parteix de la guitarra. Parteix de la guitarra en l'amplificació amb el baix i llavors la percussió, etcètera, etcètera. La resta de coses, fins i tot m'atreviria a dir que la veu podria ser prescindible. El món del metall és guitarra 100%. Així que aquesta peça comença amb aquest riff i ara l'analitzarem per veure com transmet precisament aquesta qüestió sinistra, inquietant, misteriosa, nocturna d'en Sandman. Aquest és el riff original de la cançó. I ara, escoltem-lo greu. Les notes pugen. Baixa. Baixa. Puja. Baixa. Puja. Puja. Baixa. Baixa. Puja. Baixa. Això està construint una espècie de moviment de ziga-zaga misteriosa que t'entra en una espècie de qüestió onírica en aquesta repetició constant, que aconsegueix, doncs, d'alguna manera, abocar-nos a aquest àmbit nocturn, misteriós, desconcertant. L'evolució de la peça parteix tota d'aquest riff inicial i diguéssim que la construcció està basada estrictament en això. És un riff de Kirk Hammett, que no era habitual, diguéssim, dins dels crèdits dels músics de Metallica, però aquest riff, doncs, li devem a ell, i en aquest sentit sí que és important destacar-ho. També és molt important destacar el que deia abans, la sonoritat i la producció d'aquest disc. Això, aquest disc sona absolutament diferent a la resta de produccions anteriors de Metallica, una sonoritat gegantina, un mur de so, una sonoritat, com deia, desbordant absolutament. Anem a fer la retransmissió de la peça. És una peça llarga, això és metall, i per tant els accessos sempre formen part d'aquesta essència.
Comença la retransmissió d'aquesta peça de
Mira'm quina cara ho diu, eh? Mira'm quina cara ho diu.
Sí, no, és que estic preparat ja per endinsar-me en aquesta retransmissió d'Enter Sandman. Som-hi. Comença aquest riff que ens aboca la qüestió onírica. misteriós, inquietant. Apareix una guitarra amb guagua, li tindrem més endavant interpretant el solo. Ara el Charles augmenta la seva rítmica i atenció aquí, comencen les timbales i el baix, el bombo també, una potència de so descomunal. Aquí la bateria en aquest disc sona increïblement. Entren les guitarres també gruixudíssimes, fent corxeres, amb palmute, una tècnica guitarrística pròpia del gènere. I aquí el riff es va insinuant, està una mica desintegrat. Una super intro, eh? Aquí no hi ha miraments. Si creuen que poden fer un intro d'un minut, la fan. Això és una gran preparació, òbviament, per un moment climàtic, que serà quan entra la bateria directament a fer el riff, i això s'acosta. Això és un mur de so absolut, és potència desbordada, no? Aquest, va aconseguir aquest disc, precisament, és transmetre aquesta potència bestial en l'àmbit del enregistrament discogràfic. Doncs si l'element instrumental d'aquesta potència descomunal la veu, evidentment, doncs també està al mateix nivell. Atenció, perquè el riff puja un to, fa sostingut, i això és un petit impàs per arribar a la tornada de la peça, pura energia. Diu, porra llum que entri la nit, fa un buidatge de la música i tornem al riff amb aquesta anticipació, un accent marcat amb la bateria, una cosa bastant interessant i que li dona un caràcter molt, molt característic. Atenció, aquí començarà a insinuar-se una mica el solo de guitarra. Tornem a l'estrofa. És increïble aquest tipus de melodies, gens melòdiques des del punt de vista de l'ornamentació. És gairebé una qüestió que a mi em remet a l'àmbit militar. Són petites cèl·lules amb molt poca interbàlica, però d'un gran poder. Tornem a sentir el riff, subtil, i això és la preparació un altre cop per la tornada. Anem escoltant com sonen aquestes guitarres de base, el buidatge. I atenció, perquè ara, òbviament, no hi pot faltar solo de guitarra virtuosíssim. Keith Hammett donant-ho tot. En aquest cas, també utilitzant el pedal de guagua, aquest engin tecnològic que canvia la freqüència i, d'alguna manera, la filtra per aconseguir aquest tipus d'efectes. La guitarra solista va fent el solo i a la part inferior se segueix sentint el riff. I en aquest cas sentim precisament la música de la tornada, però sobre el solo de guitarra. De manera que hi haurà el mateix buidatge, però deixant la guitarra. Bé, aquí Keith Hammett, al final, els solos a vegades són extraordinaris i a vegades és una autèntica bogeria, no? En aquest cas ens trobem en una cosa que més o menys troba l'equilibri entre les dues coses. Atenció ara, la part més contrastant de la peça. James Hetfield recita uns versos i el nen el repeteix, s'encomana al senyor per tal que el son, el bon son l'acompanyi, tingui un somni dolç, i si no el té, doncs que el senyor se l'emporti amb ell. I això ens serveix, entre cometes, com a repòs, si es pot parlar de repòs en Metallica, per tornar a la tornada. Ja estem al final de la peça. Així que... repetir-se la tornada, sense l'impàs aquest del buidatge. Sí que el guardarà, però per l'última exposició, que és aquesta mateixa. I bé, la cançó podria acabar-se aquí, però això, com dèiem abans, és metall, i en el món del metall tot és excessiu, llarg, gros, exagerat, però precisament per aquest tipus de coses és per les quals ens encanta.
Emocioni, conseller.
Ah, és que...
Dius, i mira que, però Inter Sandman és... és dels moments del canvi, però és una grandíssima, grandíssima cançó que ha marcat molt.
I tant, i tant. De fet, és d'aquelles cançons que en el món guitarrístic doncs, són obligatòries. És a dir, sempre s'interpreta aquest riff o el Smoke on the Water, però vaja, diguéssim sí. que ja guitarrísticament són força equivalents.
No, és que al final el guitarrista és de l'escola Joshua Treni. Poca broma.
Exactament.
Poca broma. Exactament. I és allò, dius, aquest món al final... i i en els primers discos sempre hi havia alguna cançó sense veu que eren sempre les més llargues de Call of Cthulhu, etc., que era allò pues, guitarra, guitarra, bateria, bateria i a disfrutar. És un punt.
Un oient en Remolins diu: les balades heavy són un trunyaco. Veure un tio pelut i mig brut carregat de cuiro i tatxes cantant en veu de falset és el més lamentable que he vist.
Això diu... Bé, per al·lusions... el convidaria sempre a gaudir de...
No, però diu parla de les balades. Hi ha molta gent que sí que diu... Hi ha molta gent que li agrada el trash o que li agrada el heavy, que diu que les balades... que un grup heavy... que la gent que ens agrada les balades dels grups heavy que no són heavy, perquè precisament...
Sí, és el que comentàvem abans. De tota manera, sí que és cert que... Exacte, que la capacitat que tenen aquest tipus de grups de crear altre material que fugi del seu àmbit estètic habitual, ho trobem a pocs gèneres musicals, i això en el món del heavy se li ha de reconèixer la capacitat també de generar aquest petit subgènere dins del gènere, que són les balades, que sí que potser són més reticents en el públic habitual, però d'alguna manera també ajuden a que el gènere sigui més assequible per un públic més mediàtic.
I que ho fan tots els grups, és a dir, tots exacte. Els grups... jo,
Pantera, la balada.
Pantera, Phil Anselmo, que part, boxejador, ha conegut el seu punt allò... I a cada disc de Pantera hi havia una balada, que deia.
Què és això?
Què és això? Dius, perquè a part, Pantera era d'aquelles veus que eren molt més fondes, ja fa aquesta, abans cap al transmet, no únicament en la bateria, la guitarra, sinó en la veu, i a cada disc tenia una balada.
Home, és que per desengreixar això... Quanta estona seguida podeu estar suportant aquest, aquest impacte sònic? No, de veritat. O sigui, a casa, amb auriculars o sense...
La pregunta és tendenciosa.
Quanta estona resistiu? No, ho dic perquè és que la tensió és constant aquí.
Sí.
I el to de veu és bronca.
I tant, i tant. Jo diria que, en definitiva, és com tot el tipus de substàncies psicotròpiques, no? Que en algun sentit, a l'inici, doncs, en poques dosis en tens suficient, però ja acabes creant un àmbit de normalitat que llavors doncs, ja forma part de la teva pròpia naturalesa.
No, per exemple, el volum.
Exactament.
Molt bé. Conseller, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Un conseller que és fan de brujeria, de sepultura i de...
I va estar a punt de fundar...
I Pantera.
Trabucos i Geranios. Que és una cançó que sembla una cançó de la Sara Montiel.
S'ha de fer.
Moltes gràcies, conseller, per ser amb nosaltres.